La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
El Día de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. La edición de hoy la vamos a abrir con la muerte del poeta Manel Marí, fallecido recientemente. ¿No es así, Josep Martínez? Buenas noches.
Buenas noches, Enrique. Sí, el dimecres passat, 31, va faltar Manel Marí. Volia llegir ara així un text que escriguérem des de Carrevolta i que fa així. Ha faltat l'amic Manel Marí, el poeta Manel Marí. Ja l'any 2002 va portar a Carrevolta els poemes del vinegre Tomar Callant. Aquell dia adoptàrem el costum d'acompanyar els actes literaris amb vi, per tal que la comunió de poesia i vi elevara encara més l'ambient de festes, i és un costum que continuem mantenint. Manel ha estat una de les ànimes imprescindibles d'aquesta casa, una veu alegre i contundent. Manel, ho sabem, els que l'hem conegut, era un vitalista, un hedonista, però també una persona generosa i compromesa. Són incontables les ocasions en què col·laborem amb aquesta casa, que era la seva. Fou un dels impulsors i coordinadors, ja cap a l'any 2007, de Poesia per la Revolta. I de la seva mà descobrirem altres veus de les illes, com Josep Lluís Aguiló, Pere Joan Martorell o Sebastià Alzamora. L'última vegada que vingué fou per a presentar el llibre Tabernàries, encara no fa un any, i ho feu acompanyat d'una bona colla d'amics, o com ell diria, de confrares. En resum, Manel era l'amistat, la paraula, la vida, la generositat, el compromís i la revolta. I ara us deixem amb un fragment d'una entrevista que li farem ja fa molts anys, perquè aquest programa ja té molts anys, just així, en el 10 de Santa Teresa, on ell mateix i Eduard Marco ens explicaven què era Poesia per la Revolta.
En aquesta ciutat feia temps que hi havia una mancança d'espais que donessin l'oportunitat d'aquest format d'expressió artística. Realment, la poesia cara a cara és una cosa que s'ha de valorar en la seva justa mesura. És una disciplina que té diferents, diguem-ne, nivells de consum. Tu pots tenir lectures o relectures d'un llibre de poemes a casa, i això és una cosa, i diguem-ne, tens una relació intel·lectual més propera o més intensa amb el text. Però, en canvi, el que t'atorga, el que te facilita un recital de poesia és directament entroncar amb aquesta dimensió més visceral, més emocional, més nerviosa de lo que és el poema i de lo que és el poeta.
Bona nit, amigues i amics, benvinguts una vegada més al 10 de Santa Teresa. Avui, en primer lloc, Rosa Oltra i David Estal entrevistaran a dues representants de la plataforma Aturem la Sal, Recuperem la Punta. Després, com ja és costum, Adelín Martínez ens portarà les músiques del País Clandestí. I, per acabar, Rosa Oltra ens comentarà la programació de Carrevolta per a les pròximes setmanes. Com hem dit adés, passem ja a l'entrevista. Rosa Oltra i David Estal.
Avui tenim amb nosaltres a dues dones per a parlar de la campanya Aturem la Zal, Recuperem la Punta. Tenim amb nosaltres a Natàlia Castellanos i Empar Puigades. Bona nit, Natàlia.
Bona nit.
I bona nit, Empar.
Hola, bona nit.
Compartim l'entrevista David Estal i jo. Bona nit, David.
Bona nit, Rosa.
Empar, aquesta campanya l'heu començat ara recentment, però aquesta lluita ve de lluny. Ens pots explicar un poc d'on ve la lluita de la punta?
Sí, la punta és un símbol de lluita per el territori i per els drets a la no expropiació forçada que va ocórrer ja fa molt de temps i que sigui algo realment injust, algo que s'ha començat a fer de molt males maneres, un projecte no legal per més que volguessin fer-ho així, i demostra que sigui així el que fins ara s'han anat guanyant totes les lluites a nivell de jutjats i dels tribunals. Totes les sentències que han hagut diuen que la punta no se degué de fer, que és il·legal i que ha tornat, diguéssim, a punt zero per a veure què passava ara en el nou govern del canvi, què passava ara en la nova cultura de territori, etc, etc. Per què ara tornem a revifar aquesta problemàtica? Perquè sense entendre i sense saber ben bé per què, el nou govern ha volgut desencallar aquest problema volent posar de nou este projecte en marxa.
La veritat que és una història que porta molt de temps i jo recordo quan començava la carrera en l'any 98 ja teníem ahí el Recuperem la Punta. Jo recordo que fa ja anys quan jo estava estudiant en l'any 98 ja estava lo de la punta sobre la taula i la ZAL. Què és exactament la ZAL?
La ZAL és un polígon d'activitats logístiques que ja en el seu moment va ser una implantació considerem errònia i creguem que fins i tot l'autoritat portuària ara ha reconegut que és una implantació errònia perquè ni té els metres que necessiten, ni en lo suficientment gran, etc, etc. Ara se torna a obrir aquest expedient o aquest cas i, conforme he dit abans, que n'hi ha sentències del Tribunal Suprem que diuen que se retorna a punt zero i que se té que començar precisament d'això de zero tot l'expedient, incomprensiblement el govern del canvi inicia de nou tot aquest procés d'una manera no clara, amb les velles formes, intentant fent-nos creure que allò que s'ha dut fins i tot per alguns partits en programa electoral no se va durar cap, perquè no se vol retornar a aquest territori fent els estudis mediambientals, etc, etc, sinó que volen, segons s'ha dit, implantar un carril bici i poca cosa més. Quan si se parla de corredors verds i de més, estem parlant de algo molt més gran i substanciós, no el que estan plantejant.
Quines són les reivindicacions que teniu en aquest moment front a aquestes actuacions que proposa el nou govern que ens estàs comentant?
El nostre posicionament és que, ja que va ser des d'inici un pla, diguéssim, no legal, avui en dia, motiu de més, en les noves polítiques de territori, agràries, si volem ser realment aquesta ciutat, com s'està parlant en alimentació, si se vol posar l'horta en valor, si volem recuperar l'horta periurbana, si volem refer les grans ferides que ens han causat al territori, considerem que la ZAL té que tindre el tractament que necessita. Si la punta va ser un símbol per fer les coses mal fetes, en aquest moment la punta, la ZAL, té que ser un símbol per fer unes actuacions adequades, no solament a la llei, sinó a les necessitats, en justícia, tant a les persones com al territori. Considerem que la punta és un enclau mediambiental d'un valor importantíssim perquè ens uniria els dos grans parcs, però a més considerem que fer el tractament adequat i valent que requerís donaria l'oportunitat que necessita tota l'Horta Sud i el Parc Natural de la Marchal i l'Albufera.
El que ens està contant en part és una batalla d'escala de ciutat que a banda aglutina diverses generacions. Avui tenim també així a Natàlia Castellanos, que és arquitecta també. Com has arribat tu, Natàlia, al moviment de Per l'Horta, Horta és Futur?
Jo vaig començar quan la campanya d'Horta és Futur del Pla General, que va ser vora en el 2015, ahir Per l'Horta va fer una crida molt gran i va replegar una assemblea prou gran en diferents col·lectius i veïnals ecologistes i persones individuals com jo, que sí que estàvem interessades per un poc pel tema del paisatge, per tema de l'horta o per tema del territori, i ahir va ser com la primera vegada que m'apropia a un d'estos espais i va ser molt interessant perquè van conèixer molta gent, molt bonico perquè se va fer molta xarxa i a més se va aconseguir l'objectiu, que va ser que en aquest moment el govern de Rita volia reclassificar certa part del terreny d'horta per a convertir-lo en urbanitzable, moltes hectàrees, i al final se va aconseguir per a la pressió social i va ser com una espenta de nou en aquests moments de certs col·lectius, i a partir d'ahir hem anat cap avant un poc, malauradament també, perquè n'hi ha hagut moltes més incisions en el territori, encara que no ho sembla pel nou govern del canvi, però tenim molta feina, la veritat, i jo ara estic col·laborant a Som per l'Horta i en Hortes Futur no la fa en la campanya que vam encetar fa quasi un anyet.
Quina és la diferència entre Per l'Horta i Hortes Futur?
Per l'Horta és una associació que ja té prou d'anys, va començar en la ILP i es va formar com a associació formal, diguem, el 2001, Hortes Futur és una plataforma de diferents col·lectius en la que està Per l'Horta i està molta més gent. Està l'Associació de Veïns de Castellaro Liberal, Acció Ecologista Agro, Associació de Veïns de Campanar, tota la gent que ha volgut apropar-se o que té unes lluites semblants i pel territori. Les grans són paraigües.
De fet, això que comentes està passant molt ara en la ciutat, també amb la plataforma Entre Barris. Per què l'Associació de Veïns Castellaro Liberal o la de Campanar s'associen en aquest moviment?
Nosaltres contactem més seriós i profundament en Per l'Horta quan la lluita del PJOU. Considerem que són el referent honest, clar i decidit per la lluita del territori. Des d'aleshores fins ara no hem perdut la connexió, i quan torna a posar-se de nou en la possibilitat de tirar endavant la sal, contactem la gent de Nazaret, la gent de La Punta, i nosaltres, per suposat. Nosaltres estem enclavats en un territori molt estratègic, que seguim estant en perill constant i que el port ens segueix posant en perill constant, perquè ja parlen d'enxamplar tant la B30 com la B31, com altres coses que vas escoltant i no saps mai si són certes o no, perquè no s'està duent tot aquest procés de la manera transparent que esperaríem. Com no anàvem a estar de nou tots a una?
Ara fa uns dies presentava Per l'Horta la proposta per exigir una llei per a l'Horta, la llei de l'Horta, i també s'ha llançat una crida a la gent per assignar-la en la plataforma change.org per a donar-li suport. Ens pots parlar un poc d'aquesta llei?
El divendres 26 de gener, precisament, vàrem presentar a Castellaro Liberal aquesta campanya que fem en Per l'Horta de recolzament i d'apoyo a la llei d'Horta. Perquè, siguent-hi tot una llei en la que no naix, amb tots aquells punts necessaris que per nosaltres seria important i caldria. Però així i tot, apoyem la llei d'Horta perquè considerem que és la primera xafada cap al bon camí. Necessitem la llei d'Horta el més consensuada possible, tant per tots els partits polítics com per molta part de la ciutadania, perquè considerem que és la primera vegada que podem començar a tindre algun suport legal i l'oportunitat que necessita el nostre territori d'Horta. I per això ens hem tirat endavant, estudiant, pegant-li la volta a la llei, aportant idees, donant-la a conèixer, creant debat perquè la gent conega tots els valors d'esta llei i puga aportar quant idees més bones, doncs millor.
I d'aquestes idees que comentes, en part, s'està fent un treball des de fa temps en el Pla d'Acció Territorial de l'Horta i ara de nou amb la nova llei. És un tema que ens esteu dient que és molt complex, que darrere n'hi ha molta feina, però ens podríeu llançar algun parell d'idees per a que la gent un poc entenga que no és només una campanya de defensa, sinó també propositiva?
Sí, ja portem prou de temps que estem sempre fent, revisant el Pla d'Acció Territorial de l'Horta, el PAT, i així també com la Llei de l'Horta, que ara ha anat un poc de la mà per a ser una ferramenta més que la complementa. Nosaltres sempre estem incidint totes les esmenes que fem, sobretot en un tema de zones rurals comunes, que són espais que de nou se volen com guardar un poc com bosses de, per a futures ampliacions, i això estem absolutament oposats, perquè pensem que és tornar una altra vegada el mateix. Per altra banda, també volem que s'incidisca prou en el pla agrari, perquè al final és algo bàsic que estiguen els llauradors i les llauradores ahí darrere. I també un altre punt prou important del tema de la tercerització en els serveis de l'horta incluïa un poc pues, temes restaurants, altres usos, i per a nosaltres era prou important que això estiguera molt limitat, que estiguera molt limitat en la llei, en valors concrets, en hectàrees, en punts, fins i tot quantitat de persones, perquè el que no volem és una tematització de l'horta. Al final el que volem és que siguin llauradors i llauradores i n'hi hagi uns productes de proximitat i n'hi hagi mercats de proximitat, tires de comptar i tot això que s'està implementant, però a poc a poc, i pensem que això és el que realment ha de ser central, que és un espai paisatístic, i però que al final és de treball, econòmicament també ha de ser sustentable.
En relació a l'horta productiva que parles, Natàlia, què en penseu, ara vos faig a fer una pregunta capciosa, de la campanya Necessitem Més Mans, que està ara per la ciutat de l'Ajuntament de València?
Aquesta campanya, fins ara no ho havia expressat, jo crec que la regidoria de Pobles i Horta, per mi, és una de les regidories que més està treballant envers de l'horta i dels pobles, i dels llauradors i de les llauradores, dels mercats de proximitat, de les tires de comptar. Jo crec que estan fent una política bastant coherent, també perquè sé que són poca gent, que tenen poc de pressupost, etc. Però aquesta campanya, no sé per què ha tingut les dues cares, me va resultar trista. Entenc que el relleu generacional és una de les problemàtiques que n'hi ha damunt la taula i és una realitat a l'horta, però si en algun moment has començat a aparèixer noves llauradores valentes en projectes impressionants i nous llauradors, és ara. Té les dues cares aquesta campanya, precisament.
Ja per a un poc anar acabant amb l'entrevista, ens podeu parlar un poc del cicle documental que ha començat esta setmana, el dimarts, dia 6? La idea del cicle de cinema documental, que es diu precisament Aturem la Salt, Recuperem la Punta, va eixir un poc perquè ara en la campanya que estem duent endavant estem sempre intentant fer moltes activitats al voltant d'aquest tema per a sensibilitzar a la gent, per a que la gent entenga el nostre plantejament com a plataforma col·lectiva i per a tornar a posar damunt la taula el tema de territori, dels ferides que ens han trencat i d'una altra manera que nosaltres pensem que n'hi ha una altra manera de fer, perquè realment pensem que no n'hi ha hagut un canvi valent de model territorial, de manera de fer i de construir territori, que continuem en ampliacions. És una altra manera de fer, no com abans, però continuem en ampliacions, V21, V30, V31, tal, la ZAL, que és complicat, que el port és molt gran, però com a reflexió, com a debat, i ens sembla superinteressant també perquè estem veient que n'hi ha altres alternatives, n'hi ha projectes que hem estat allí doctoritzant en altres llocs no tan llunyans, en Catalunya, a Girona, que han posat damunt la taula la desurbanització, i això ens sembla superpotent. En aquest sentit, la veritat és que estem organitzat diverses coses. Una d'aquestes és el cicle de cinema. Són tres blocs. Un és de lluites i resistències territorials referents, que n'hi ha pel·lícules d'Itàlia, del No al TAV, el tren d'alta velocitat, de franceses, de bases militars i aeroports que s'han de posar en el territori, n'hi hagué també molta lluita. Natxaré, també, 40 anys de lluita, que tenim ací propet. I després, des d'una perspectiva de gènere, també un segon bloc, perquè al final la lluita de la punta pensem que va ser una lluita molt liderada per dones i per veïnes, i volíem donar també ese caire i posar això damunt la taula. I el tercer bloc també parla dels costos mediambientals del Pla Sud, del port, de l'Albufera. I després tindrem un quart bloc que no està així i que estem preparant, que volem convidar a aquests projectes alternatius que vos havia comentat a xerrar i discutir junts el que es podria fer en el territori que no es fa per una qüestió de prioritats. Per a la gent interessada que ens estigui escoltant, on podem consultar tota la programació i els llocs de projecció? Podem consultar en www.recuperemlapunta.info o també en el Facebook, que té el mateix nom. La propera projecció serà el dimarts següent i el dimecres també a les 7, en el Centre Octubre i Rector Peset, però podeu consultar-ho tot en la web.
I fins i tot, si algú vol acostar-se a les reunions d'Hortes Futur i col·laborar-hi, com pot fer-ho?
Podria enviar un correu a Perlhorta, perlhorta@perlhorta.info. Podríem posar en la llista i comentar-li quan són les reunions. La propera reunió crec que serà el dijous de la setmana que ve.
Moltes gràcies, Natàlia i Empar, per compartir este ratet amb nosaltres, i molts ànims i força en la vostra lluita.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, la lluita de totes.
Bona nit. Deixeu-me per acabar. Fa poc vaig escoltar algú de l'Ajuntament dir que lo de la ZAL era impossible, però ara, escoltant-vos a vosaltres, jo crec que realment és possible. Tant de bo siga aixina.
Han estat amb nosaltres Natàlia Castellanos i Empar Puigades de la campanya Aturem la ZAL, Recuperem la Punta.
I ara, una vegada més, Adelí Martínez ens porta les músiques del País Clandestí.
Apareix des de l'inframont mossèn Bramit Morera i els Morts, amb base d'operacions a Barcelona, però amb accent i forta connexió valenciana. El 2013 enregistren el seu treball homònim, 2014 arriba Tot s'aprofita, i fa uns mesos el single El Butoni, dedicat a un dels nostres monstres més particulars. Tota la música ha estat editada per Discos Jaguar, filial de la valenciana Discos Monterrey. La seva música és una mescla de garatge, rock and roll i rockabilly, amb lletres que ens parlen de cementeris, criatures, monstres, sinistres i divertides cançons on destaquen les energètiques instrumentacions amb les guitarres, saxos, òrgans, baixos i bateries ben conjurats. Els Morts no fan cançons per a conformistes, sinó bramits per despertar consciències i normalitzar l'escena de garatge en la nostra llengua. Els que han tingut el plaer de veure'ls en directe expliquen que els seus concerts reparteixen la fulla informativa als soterramorts i fan que el públic assistent no pare de ballar i saltar, conjurats per forces malignes que els fan udolar com a llops. Escoltarem ara el tema Tot negre i pelut, versió de All Black and Hairy de David Satch. El tema té la força de l'original amb una lletra fantasmagòrica i ben treballada. Destaca el riff de saxo i la recitació rítmica propera al rap, que el converteixen en més al·lucinant encara, però sense perdre l'essència del rim amb blues primitiu.
Anit al cementeri profanant taüts, embotar el coll un tio tot net, si feliç! Hem mirat pit a pit en menys uix malvats i de veres vos dic, mai Déu, quin esglai! Només de mirar aquell cap pudent, les cames en pampia i el cor en vacil. En panc i cucs penjant-li del cap, alçar amunt els braços i el seu cos va fer crac! Val més amollar, llance la pala i me'n vaig a escapar. Per entre les tombes corria tot gas, era i per darrere volen me perxar. Vaig caure redó.
I ara Rosa Oltra ens conta la programació de Carrevolta per a les pròximes 3 setmanes.
Avui divendres, dia 9, a les 7, hem inaugurat l'exposició Dones de la República fent història. Aquesta exposició la podreu visitar fins al 4 de març. Avui, divendres, dia 9, hem inaugurat l'exposició Dones de la República fent història. La podreu visitar fins al 4 de març, ací al Carrevolta. Esta nit, a les 9, tindrem música amb The Globo Collective. Aquesta vegada, un trio amb estils, ritmes i influències que passen per l'afrobeat, el reggae, el soul, latin, blues, jazz i psicodèlia, sempre acompanyats d'espontània improvisació i bona ona. L'entrada costa 3 euros. Demà dissabte, dia 10, a les 8, tindrem la festa de presentació del 5è Festival Internacional de Teatre Escolar i Cooperació al Desenvolupament. Hi haurà lectures poètiques i inaugurarem una exposició de fotografies de David Segarra. El diumenge, dia 11, a les 9, torna el senderisme a Carrevolta, amb una ruta per Otos, la Vall d'Albaida, la ruta de rellotges d'Otos, un passeig apassionant per la cultura universal i local a través dels antics sistemes de mesura del temps. Per apuntar-vos, heu de telefonar al 96 392 2088 o escriure un correu a collaexcursionistacr@gmail.com. El bo d'ajut seran de 2 euros si sou amigues de Carrevolta i de 4 euros si no ho sou. El dilluns, dia 12, a les 9 de la nit, tenim la Jam Sessions, micro obert com tots els dilluns. Així també, el dilluns, dia 19, de 9 tindrem la Jam Sessions de micro obert. El dissabte, dia 17, a les 8 i mitja, poesia, Mosca Perro, bestiari poètic, amb Sor Campana, Rafa Jònega i Nado Vidagany. El divendres, dia 23, a les 9:30, torna la poesia, amb En boca cerrada, amb cuerda vocales, i l'entrada serà de 6 euros en taquilla i 5 euros avançada. El dimarts, dia 27, a les 6:30, tenim un taller, Dones cícliques, viatge pel nostre cicle menstrual.
A banda, volem informar-vos que enguany tindrem els següents tallers. Valencià, impartit per Manel Pérez, els divendres de 10 a 11 i mitja. El preu al mes són 15 euros mensuals. També conversa en valencià, en este cas els dimecres de 7 a 8. És un projecte que fem en col·laboració amb el voluntariat pel valencià. Són grups de conversa i de parelles lingüístiques. Com és habitual, des de fa molts anys, continua el tango amb el mestre Luciano Blanco. Teniu dues oportunitats, o bé el dimecres de 9 a 11 hores, o bé el dijous de 8:30 a 10:30. El preu són de 35 euros al mes. També repetim el taller d'acordió diatònic, basat en el repertori tradicional, els dimecres a partir de les 16 hores, de les 4 de la vesprada. Són classes particulars, el preu són 20 euros al mes. Continuem també amb el taller de ioga impartit per el col·lectiu Yoga Yama, els dimecres de matí de 9 a 10:45. L'aportació és de 20 euros al mes. Cistelleria, els dimecres de 10 a 1, amb una aportació de 35 euros al mes. I finalment, conversa en anglès en grups reduïts, els dilluns a les 7:30. L'aportació és de 12 euros la sessió d'hora i mitja, o 40 euros la mensualitat. Per a tindre més informació sobre aquest taller, bé, podeu anar a la nostra pàgina web, carrevolta.org, o escrivint al correu revolta@revolta.org. Per altra banda, de dilluns a divendres, de 10 a 14, podeu telefonar al 96-392-2088 i us explicaran més detalls sobre la programació. I vos recordem també que el bar de Carrevolta està obert de dilluns a dissabte, de 6 de la vesprada a 12:30 de la nit, i que tanca els diumenges. Podeu saber tota l'activitat del bar en la seva pàgina de Facebook, Bar Carrevolta. Fins així el programa d'avui, esperem que us hagi agradat. Vos esperem ja a l'inici de març, en mig de les mascletades.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belín.